Els migdies de COPE Menorca, començam un nou programa, un mirall de l'Església. Estem amb tots vostès una setmana més, amb Marc Forint, de Sònia Febrer, de Neus Pons, Antoni Fullana i es control, Antoni Barber.
El mirall de l'Església és un programa religiós que els hi presenta sa vida diocesana, amb la finalitat de contemplar el que viu la nostra Església menorquina.
Aquesta setmana destacam el temps de Quaresma, que iniciam el proper 26 de febrer amb el dimecres de cendra, l'inici d'un temps de reflexió interior important per a tots els cristians.
A la sessió d'entrevistes d'avui escoltarem les paraules de mossèn Josep Adrover, llicenciat en dret canònic i rector de Sencelles i Costitx, el qual va ser a Menorca per xerrar-nos sobre les confraries i la seva importància a les nostres parròquies.
Comencem idò, i ho feim a l'Evangèlica aquesta setmana, que és segon Sant Mateu.
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: ja sabeu que varen dir, ull per ull, dent per dent. Idò ja us dic, no us hi torneu contra els que us fan mal. Si qualcú et pega a la galta dreta, para-li també a l'altra. Si qualcú et vol posar un plet per quedar-se el teu vestit, dona-li també el mantell. Si qualcú t'obliga a dur una càrrega un quart d'hora de camí, du-li mitja hora. Dona a tothom qui et demani. No et desentenguis del qui et vol manllevar. Ja sabeu que varen dir: estima els altres, però no els enemics. Idò, jo us dic, estimau els enemics, pregau per aquells que us persegueixen. Així sereu fills del vostre Pare del Cel. Ell fa sortir el sol sobre bons i dolents i fa ploure sobre justs i injusts, perquè estimar només els que us estimen. Quina recompensa mereixeu? Els publicans no fan també el mateix? I si saludau només els germans, què feis d'extraordinari? Els pagans no fan també el mateix? Sigueu bons del tot, com ho és el vostre Pare Celestial.
Parar la galta o donar la cara. De l'ull per ull a estimau els enemics hi ha un llarg recorregut. Davant d'una injustícia personal o col·lectiva, puc resignadament parar l'altra galta o donar la cara. I sense perdre la dignitat, li dic amb la mirada, amb la paraula o amb un gest: intueixo en la mirada dels teus ulls i en el teu cor que no ets una fera. Gaudeixes d'una dignitat amagada sorgida de les entranyes del Pare. I si de moment encara no t'hi veus amb cor, sí que pots pregar des de la teva creu: Pare, perdona'l perquè no sap el que fa. Amb aquestes premisses, actua. L'objectiu no serà vèncer, sinó convèncer.
Escoltarem ara el 11 dels comentaris sobre Crist viu que ens fa arribar la religiosa de la Consolació de Ciutadella, germana Cristina Martí, titulat Déjate enamorar.
Dios te ama, Cristo te salva, Él vive. En estas verdades está el Padre, Jesús y consecuentemente el Espíritu Santo. Es el Espíritu quien te ayuda a crecer en esa alegría si lo dejas actuar. Él te hace entrar cada vez más en el corazón de Cristo para que te llenes siempre más de su amor, de su luz y de su fuerza. El Papa Francisco te invita a invocar cada día al Espíritu Santo para que renueve en cada uno la experiencia del gran anuncio. No pierdes nada, y Él puede cambiar tu vida, iluminarla, redirigirla. No te quita nada, al contrario, te ayuda a encontrar aquello que necesitas de la mejor manera. ¿Por qué no? ¿Qué buscas? No tengas miedo a abrirle las puertas de tu vida y dejarle entrar. Él tiene la clave de tu vida. Christus Vivit, en el número 132, dice: enamórate, déjate enamorar. Porque nada puede importar más que encontrar a Dios. es decir, enamorarse de Él, de una manera definitiva y absoluta. Aquello de lo que te enamoras atrapa tu imaginación y acaba por ir dejando su huella en todo. Será lo que decida qué es lo que te saca de la cama por la mañana, qué haces con tus atardeceres, en qué empleas tus fines de semana, lo que lees, lo que conoces, lo que rompe tu corazón y lo que te sobrecoge de alegría y gratitud. Enamórate, permanece en el amor, todo será de otra manera. Déjate enamorar. Es Él quien tiene la iniciativa, quien te busca, quien te ama primero. Solo desde un corazón enamorado de Dios podemos anunciar una y otra vez las tres verdades. Anunciar con la palabra y con la vida es una invitación y una exigencia. Nunca debemos callar.
La secció musical d'aquest divendres començam escoltant la cançó de Luis Guitarra Todo va a ir bien.
Mientras haya un horizonte en esta tierra, mientras no pierdas las ganas de reír, mientras brille en nuestro cielo alguna estrella, no te rindas, no te canses de vivir. Todo va a ir bien, todo va a ir bien. Todo, 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 todo va a ir bien. Mientras haya quien denuncie en las aceras la injusticia, las promesas sin cumplir, mientras quede algún peldaño en tu escalera, no te pares, no lo dejes sin subir. Mientras siga amaneciendo en cada aldea, mientras falte una canción por escribir, mientras sientas que aún te merece la pena, no te calles, no te quedes sin decir.
A continuació, escoltaran l'entrevista que la nostra companya Sònia Febré ha fet amb mossèn Josep Adrové sobre les confraries i la Setmana Santa.
Aquesta setmana entrevistam a mossèn Josep Adrové, llicenciat en dret canònic i rector dels pobles mallorquís, Sencelles i Costits. També és delegat de Pastoral de la Salut i jutge del Tribunal Eclesiàstic. Bon dia, mossèn Josep, benvingut.
Bon dia a tots.
Aquests dies has estat per Menorca per donar una formació sobre les confraries. Per començar i entrar en context, quin és l'origen i quina funció tenen les confraries?
Les confraries de Setmana Santa neixen en un moment en què l'Iglesia imposava la penitència pública. Quan qualcú s'anava a confessar i havia fet un pecat molt gran, havia de fer quatre coses públicament per demostrar que s'havia penedit. Per això, algunes vegades preferien anar en peregrinació a un lloc sant, per exemple, a Roma, a Terra Santa, en el Camí de Santiago, o a algun santuari a peu, però també altres havien de tornar del bé, si tot això era per tema de que havien robat, o retirar-se un monestir, o de participar en una processó pública, sobretot a la Setmana Santa.
Sí.
Ara bé, per evitar la vergonya, l'escàndol que tothom se sentia, anar per mig i tothom de bé la cara, li van permetre anar tu la cara tapada, d'aquí les cucues, hi ha diferents noms, llavors com a Menorca, com les diríeu, cucues és un dels que nosaltres autoritzem, i això va ser un poc l'origen de les processons. I la funció actual és acompanyar Jesús en el camí del Calvari, representant els diferents passos que recorden el Via Crucis.
Sí.
Les processons són una bona manera de fer present el misteri de la passió, la mort, i la resurrecció de Jesús en mites que res del nostre espai.
Molt bé. I quina troba vostè que és la importància que encara tenen les confraries en els nostres pobles i ciutats, no solament durant la Setmana Santa, sinó durant tot l'any? Quina és la importància?
Jo estic convençut que hi ha molta jovent que si no fos perquè són membres de confraries no anirien per res a l'Iglesia.
Aquestes
escoles tenen més valor de les confraries. I també és una forma de que la gent sàpiga que existeix... la gent, per exemple, hi ha molt d'infants, vosaltres deies de nins i nines, vosaltres deies lletges i filletes,
sí.
que si no els anessin pel carrer, no vessin a la Setmana Santa, no els despertaria cap interès religió, no demanaria mai què va passar. Per això les confraries són una bona eina evangelitzadora que ajuda a viure la pietat popular dels confrares, especialment de molts joves que no tenen altre contacte amb la fe i amb l'església. Les confraries per això han d'oferir un camí de formació espiritual, de celebració de la fe, especialment de l'Eucaristia. Tot això per més pobres, la caritat ajudant en més necessitat, i de processó en comunió amb altres germans i germanes penitents. No oblidem que per a l'Iglesia les confraries són associacions de fels. Són cristians que processionen junts.
Així és. I a Menorca, i bueno, a les nostres illes en general, com veu vostè la vinculació que hi ha entre les confraries i les parròquies i els menorquins? Quina connexió hi ha entre tots?
Jo diria que això depèn de cada parròquia i cada confraria, i també de cada capellà. Lamentablement hi va haver anys que els capellans, no, els rectors, no volien saber res de les confraries. Escolta, fins i tot les llevaven, els despreciaven. Això crec que s'ha anat recuperant, perquè en el fons hi va haver un divorci que ha fet molt de mal. Hi va haver gent de confraries que no ha tornat a anar mai a l'església. Això se va recuperant. Estic convençudíssim que va cada dia millor. Ara hi ha més comunicació i ara mateix els rectors també estan en una actitud més favorable. És més fàcil entendre's a germans majors i confrares en els rectors. Així ho és a Mallorca i me sona per el que vaig veure l'altre dia que vaig venir a Menorca,
sí.
Que també de cada dia també es dona més així a Menorca.
Sí, sí, així és. I ja per anar continuant també amb aquest tema, quin va ser el missatge i els consells que va portar els confrares menorquins?
Bueno, primer de tot les vaig donar senyora bona, felicitar perquè mantenir aquesta pietat i aquesta tradició tan guapa de l'església de fer les processons de Setmana Santa i de formar part de confraries. Per altre costat, les vaig intentar recordar que una confraria no deixa de ser una associació de fels que ha d'anar formant, han d'anar adaptant-se i reconeixent-se seva... No, quan dic formar, me la fet també a nivell espiritual. També han de celebrar, hauria de ser lo seu, no? Que no deixen d'estar en comunió en tota l'església, que també ha de donar opció per més necessitats. Part de la confraria de la que recapten s'ha d'anar destinat a caritats o altres institucions socials i solidaris. I també que es formen part d'una confraria vol dir també ser germans i germanes que s'ajuden mútuament, que entre ells se senten una família. I per això també vaig dir algun vicis que devia ser donen dins les confraries, dins tots els grups humans, i també les confraries que en alerta en els orgulls personals, en alerta que de vegades un se converteix en massa líder i és molt difícil, en alerta s'enveja, en alerta la supèrbia, que són coses que tot grup humà ha d'anar alerta perquè especialment nosaltres que som cristians hauríem de ser tractats de forma molt generosa, de desestimació, de respecte mutu, i crec que això fa que se sentin més germans, més units, i també units a la parròquia i a l'església. Jo crec que vaig intentar permetre-los que valia la pena i que tot el que fessin en bé, de fer més germanor, entre ells, més fraternitat entre ells, en la parròquia, en l'església, i també tot el que sigui, estar gent preparada sempre seria favorable i beneficiós per a tots.
Així és. I ja per anar concluint aquesta reflexió, per què troba vostè, mossèn Adrové, que són importants les processons de Setmana Santa per escenificar la resurrecció de Jesús i fer arribar el seu missatge a tots nosaltres?
Ho he intentat dir en el principi, però que ens hi ve de remarcar ara més. Hi ha moltes persones que no, ja no entenen en l'Iglesia. Molts infants que ja ningú els hi ha duit a remarcar el sagrament. Són incapaces, per exemple, d'entrar dins una església a nivell de cultura i no entenen res, perquè no veuen aquells passos, veuen un Sant Crist
i no ho entenen,
i no tenen, ni saben de què parlen. el fet que les processons duguin en el carrer aquests passos que aviat són també autèntiques meravelles d'art, manifestacions artístiques, dur-les pel carrer fa que alguns infants, que alguns fillets i filletes es demanin qui és això, què va passar, qui és el bon Jesús, què fa, per què el varen matar, per què aquesta dona plora tant, la Mare de Déu, la Dolorosa, tal. I tot això, que això és bo, perquè fa despertar a menys inquietud religiosa. I també fa que molt de jovent, l'únic contacte que tingui és aquest, és en les confraries. Diu per això, perquè sigui una oportunitat d'oferir el missatge de Jesús en els carrers, just per això valen la pena, i ja els animaria, i tant de bo tots els pobles de Menorca, com també tots els pobles de Mallorca, tinguessin, almenys de processos, si no tenen confraries, que els homes facin processons públiques, perquè si no cada vegada més mos arraconen, cada vegada més per expressar-se públicament és un delicte, encara, i això crec que ho hem d'anar superant amb orgull, amb tranquil·litat i amb molta naturalitat.
Així és. Moltes gràcies per dedicar-nos aquesta estoneta. Segur que tots nosaltres...
A vosaltres per convidar-me, ja, tant a venir a Menorca com ara per expressar-me a la ràdio.
Segur que tots nosaltres i la gent que ens escolta hem après un poc més sobre les confraries i la seva importància religiosa també a dia d'avui. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots.
Pongo mi vida en tus manos.
Seguim ara escoltant una altra cançó d'en Luis Guitarra, que es titula Pongo mi vida en tus manos.
Haz de mí lo que quieras, estoy dispuesto a aceptarlo todo. Pongo mi vida en tus manos, Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras, estoy dispuesto a aceptarlo todo. Pongo mi vida en tus manos, Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras, estoy dispuesto a aceptarlo todo.
La nostra església està plena de vida i d'activitats per a tots. A continuació, els informem de les activitats que s'han duit a terme aquests dies passats a la nostra església menorquina.
En primer lloc, en Sebastià Taltavull ens informa sobre la trobada formativa de Càritas Menorca per a analitzar l'informe FOESA.
El passat 1 de febrer es va dur a terme una trobada formativa a Es Mercadal en la intervenció de Vicente Martín, delegat episcopal de Càritas Espanyola, qui va reflexionar sobre la situació d'exclusió i pobresa a la nostra societat. Segons l'informe FOESA, que es va donar a conèixer fa uns mesos, més de 6 milions de persones a Espanya es troben en situació de desigualtat i exclusió permanent. El delegat episcopal va afirmar que l'exclusió social no sols es basa en la falta de recursos econòmics, sinó en l'acumulació de moltes dificultats, com el difícil accés a l'ocupació, l'habitatge, la sanitat i l'educació. Davant d'un creixement d'individualisme i d'una crisi de pertinença per part de la ciutadania, Vicente va expressar la importància de ser una església samaritana, esperançadora i transformadora, que mira cap enfora, per tal d'acompanyar, millorar i transformar la vida de les persones. Es va recordar que els cristians han d'ajudar a promoure un model econòmic més just, que posi en el centre a les persones, i defensar la justícia social i la sostenibilitat ecològica.
A continuació, és Navero Moll qui ens informa sobre la conferència de Mans Unides.
A principis de febrer, Mohamed Fuad Armani, director de l'organització Atil, va oferir una xerrada a la nostra illa sobre la prevenció de la radicalització violenta entre els més joves i va explicar com al Marroc estan treballant amb el sistema educatiu per millorar la vida d'aquests joves i evitar així la desmotivació i els alts índexs d'abandonament escolar. L'organització Atil es va fundar l'any 1993 a Tetuán, amb l'objectiu de crear un espai comú i amb valors on tots els joves puguin conviure pacíficament. Mohamed va voler ressaltar que, al contrari del que a vegades es pensa, l'extremisme religiós no és majoritari, i va explicar que són les dificultats iniciades per al greu context sociopolític i ambiental d'aquest país que van provocar, a partir dels anys 90, l'augment de l'atur entre els més joves i l'increment de la violència en els seus barris. Aquesta organització està ajudant a formar i educar en valors tant els professors com els alumnes, per tal d'aconseguir una transformació social, per exemple, a través d'activitats culturals com la lectura i el teatre. També va destacar que és essencial enfortir les organitzacions de la societat civil per tal d'evitar la violència i lluitar contra l'exclusió social. Mohamed va agrair el suport de Mans Unides, Menorca i del Fons Menorquí de Cooperació en aquests projectes que estan millorant la vida de molts joves del Marroc.
Per acabar, en Diego Dubón ens dona tots els detalls sobre la celebració de la Vetllada de la Pau.
El passat 7 de febrer va tenir lloc al Centre Sociocultural Municipal de Ferreries la Vetllada per la Pau, que organitza anualment Justícia i Pau de Menorca. L'acte va comptar amb la col·laboració del Cor Jove de l'Escola de Música de l'Ateneu, que juntament amb altres peces de piano i flauta va amenitzar la vetllada amb música relacionada amb la pau. A l'inici de l'acte es va projectar un muntatge audiovisual relacionat amb el missatge de la pau del Papa Francesc. La part central de l'acte va ser la conferència de José Ramón Juaniz, president del Tribunal Internacional per l'aplicació de la justícia restaurativa al Salvador, sota el títol Les víctimes olvidades de la guerra. En la seva intervenció, José Ramón va parlar de la importància de reconèixer el sofriment de les víctimes, testimonis que el propi conferenciant ha viscut en pròpia carn. El jutge va ressaltar el fet i la importància de cercar la veritat que identifica i dignifica la víctima ignorada i oblidada, i que és essencial no oblidar que la veritat és l'únic camí de reconciliació i de pau. Va expressar també la importància de la memòria històrica com a acte humanitari i de justícia a la nostra societat i va advertir del perill dels posicionaments polítics racistes, xenòfobs i acrítics que han sorgit a Europa en els últims anys.
I ara posam a la vostra disposició l'agenda d'aquests propers dies. S'escoltin i apuntin. Consell de Pastoral Diocesà.
Demà dissabte, dia 22 de febrer, el bisbe Monsenyor Francesc presideix la reunió del Consell de Pastoral Diocesà, que comença a les 10:30 hores en el Santuari de la Mare de Déu del Toro. Es tractaran assumptes com l'elecció del secretari del Consell, informació del Congrés de Laics i la pastoral familiar a la nostra diòcesi.
Cursos de preparació al matrimoni a l'Arxiprestat de Ciutadella.
Els dies 3, 5, 10 i 12 de març, de les 20:30 a les 21:30 hores, al Seminari Diocesà de Ciutadella.
Dimecres de cendra.
El pròxim dimecres, dia 26 de febrer, és el dimecres de cendra i l'inici del temps de Quaresma.
Diàlegs amb el bisbe.
El pròxim divendres, 28 de febrer, segon diàleg d'aquest curs del nostre bisbe, Monsenyor Francesc, amb els menorquins sota el títol Qui ha d'educar els nostres fills? A les 20:15 hores a la parròquia de Santa Eulària de Laió.
Diada del pensament dels escoltes.
El pròxim divendres 28 de febrer, xerrada de mossèn Jordi Font, conciliari, escolta amb molts d'anys d'experiència sobre el tema els valors del nostre mètode i la seva arrel, com aplicar-los? A les 20:30 hores a la parròquia de Sant Antoni i Maria Claret de Ciutadella.
Recés per als catequistes.
El dissabte 29 de febrer, recés per als catequistes enguany amb el lema Catequistes Companys de Camí, dirigit per mossèn Llorenç Sales, de 10 del matí a 1 del migdia al Santuari de la Mare de Déu del Toro.
Això ha estat tot per aquesta setmana, quan ja ens disposam a preparar amb molta il·lusió el pròxim programa per oferir-vos tota l'actualitat de l'Església de Menorca.
Desitjam que la informació que heu escoltat hagi estat del seu interès.
I us convidam a estar de nou amb nosaltres el pròxim divendres.
Moltes gràcies per escoltar-nos.
Adeu. Adeu.